A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Malgrat que la majoria de catalans viuen a les ciutats, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, Catalunya és un país de pobles petits on des de dalt d'un campanar es pot veure el campanar veí. Al llarg i ample del Principat trobem centenars de pobles repartits en petits municipis amb poca població i en la majoria de comarques tan sols les capitals superen el miler d'habitants. La partida del camp cap a la ciutat no és un fenomen nou, però en els darrers 100 anys ha estat d'allò més acusat. A dia d'avui són molts els pobles catalans que estan en risc d'abandonament i alguns subsisteixen tan sols gràcies al turisme i als veïns de segona residència. Però també hi ha alguns pobles que ja fa algunes dècades que han quedat abandonats. La globalització, la transformació dels eixos viaris o els canvis en el món laboral, tots ells sinònims de modernitat, són els que han provocat la seva desaparició. I tot i que la seva memòria encara és relativament viva, gràcies al record dels darrers habitants, és un patrimoni en risc de desaparició. Avui, a les portes de Troia, volem fer un programa diferent, volent entendre les transformacions que han creat la imatge actual del món rural català, analitzar els canvis que han portat a la desaparició d'alguns pobles i conèixer de primera mà l'esforç que alguns fan per evitar la desaparició d'un patrimoni bàsic del nostre passat. Benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. En el programa d'avui saltem al segle XX per parlar de pobles abandonats de Catalunya en aquest segle. Ho farem, com sempre, avui amb el nostre historiador de capçalera, Oliver Vergés. Benvingut.
Moltes gràcies.
El segle XX potser és el segle de la història en què més ràpidament s'ha transformat el món?
Sí, sobretot potser des de la nostra òptica actual. És veritat que el segle XX ha sigut una època de grans transformacions, que el món ha canviat radicalment i sobretot en aquests, fins i tot diria jo que a la segona meitat d'aquest segle XX, en què s'ha produït tots aquests fenòmens que comentaves tu ja a la introducció, de globalització, canvis estructurals en moltes altres qüestions, com amb la feina, etc. Però també és veritat que al llarg de la història hi ha hagut altres moments que han sigut de gran transformació. Podríem parlar, per exemple, de la crisi de la Baixa Edat Mitjana, que en un període relativament curt, també d'un segle, va canviar totes aquestes estructures del món medieval. No va ser la fi del món medieval, sinó, però sí que hi va haver una transformació tant a nivell urbà, a nivell de la producció al camp, a nivell demogràfic, o fins i tot també al segle III hi va haver una crisi importantíssima, que hi ha molta gent que diu que abans i després abans del segle III es pot parlar d'imperi romà, però a partir del segle III, tot i que els emperadors encara segueixin existint, hi ha hagut unes transformacions tan importants que ja fa que no puguem parlar pròpiament de l'imperi romà que hi havia hagut temps anteriors. Per tant, des de la nostra òptica actual, el segle XX ha sigut importantíssim per explicar l'actualitat, però és cert que en altres moments, també en períodes curts de 100 anys o una mica menys, hi han hagut transformacions importantíssimes.
Molt bé, avui doble pregunta. La migració del camp cap a la ciutat és un fenomen propi del segle XX o ha succeït en molts altres, en moltes altres ocasions?
Doncs una mica també lligat amb la pregunta anterior. És cert que això ho associem molt a l'actualitat i tu justament a la introducció comentaves que és un fenomen molt típic que provoca aquest despoblament del món rural, però també és cert que la ciutat sempre ha estat un pol d'atracció, sobretot quan hi ha hagut molta bonança econòmica, hi ha hagut increment de demografia, hi ha hagut un augment de la població, que del camp ha pogut anar cap a la ciutat perquè doncs, hi havia suficient producció agrària per mantenir un nombre elevat de població i això també afavoria que hi haguessin unes activitats urbanes, perquè la ciutat i el camp sempre han estat profundament interconnectats. Això, en el cas del món medieval, sovint se separa molt, no? Com si la ciutat fos artesanat i, en canvi, el camp fos un món feudal que estava totalment separat d'aquesta ciutat, i en realitat no. Són elements profundament imbrincats i sempre hi ha hagut un degoteig de població del camp cap a la ciutat. Sí que és veritat que en el nostre món occidental hi ha hagut una tendència molt clara en els últims anys de despoblament del camp i augment de població a les ciutats, zones urbanes, on hi ha feines relacionades doncs, amb la producció de fàbriques, feines relacionades amb el sector terciari, coses que en el món rural ja no hi són. I les transformacions internes de la societat occidental han fet que viure a la ruralia sigui menys còmode a l'hora de feina i de moltes altres qüestions que viure a les ciutats.
Molt bé, i avui de manera especial comptem amb un dels habituals del programa, l'Òscar Jané, professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la revista Mirmanda. Benvingut, Òscar.
Moltes gràcies.
Com a professor d'història que ets, fins a quin punt creus necessari l'estudi d'aquestes qüestions que poden semblar locals comparant-les amb la gran història?
Bé, suposo que seré dels que sempre insisteix que sense l'estudi de la història local no coneixerem mai ja no la internacional sinó fins i tot la nacional. Que està clar que no només és un tema d'estudi a escala local ni dels propis pobles, que també ho és, evidentment, sinó que també és un tema d'estudi sociològic i no només demogràfic, sinó en molts àmbits i fins i tot podríem dir polític, no? I penso que des d'aquestes vessants múltiples que té la qüestió de l'abandonament d'aquests pobles i, per tant, que les conseqüències que va tenir, podríem començar a construir per fi, si és que realment ens hi posem, a la realitat sociològica del nostre país. Jo penso que a partir d'aquí podríem saber molt més, sabent l'origen del punt d'arribada. Sabeu, fa uns anys es parlava molt d'allò de l'oasi català i quines són les famílies, etc. Doncs, evidentment, qui es construeix, qui comença a vestir les institucions, les ciutats, les petites ciutats, les grans ciutats, Barcelona, evidentment, i seria molt interessant veure els orígens de totes aquestes persones i les seves xarxes, que en el fons són més enllà de clientelars, també.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs comencem el programa d'avui. Com sempre, ja sabeu que ens agrada posar-nos en context. Com ens hauríem d'imaginar la Catalunya de principis del segle XX a nivell territorial?
Bé, jo faré una broma, és a dir, com ens podíem imaginar la Catalunya dels tres segles anteriors al segle XX, és a dir, la Catalunya preindustrial, abans d'imaginar-nos com era aquesta Catalunya que tenim en imatge, no? Aquesta Catalunya que tot està bullint, les fàbriques, la gent treballant a les fàbriques, malvivint al voltant de les fàbriques, malvivint als carrers. Clar, la Catalunya anterior al segle XIX, tot i que en algun moment donat, sé que hi ha algun llibre que parla d'una Catalunya, les muntanyes plenes, etc. Clar, aquestes muntanyes plenes del segle XVII-XVIII, estem parlant de 400.000, 500.000 habitants per tota Catalunya. Clar, l'orografia catalana és molt complicada, per molt que tinguem aquella idea avui dia, no, és que tenim autopista. No, és que és molt complicada. Vull dir, imagineu, fa 4 dies que han fet túnels o que s'han fet coses i encara hi ha moltes comarques que no tenen accés còmode, doncs imagineu-vos abans. I no existia, per tant, durant molt de temps no ha existit aquest moviment intern, i en canvi sí que tenim un moviment extern, una immigració que venia cap a casa nostra, que no és aquest que sempre estem parlant dels anys 60 del segle XX, sinó que durant 150, 200 anys teníem una migració que venia del nord per omplir aquestes muntanyes, per omplir aquestes ciutats que teníem, que era aquesta immigració occitana que des del segle, principis del 16 fins pràcticament al 18, ha anat venint, ha anat venint. I està clar que a principis del 20 la situació s'ha capgirat, és a dir, d'una situació tremendament complicada, complexa, de pobresa per X motius que tenen a veure, evidentment, amb les fams, amb la complicació tinguda al camp, de com es manté el camp, de cap a on va el sistema de l'hereu, etcètera, etcètera, i sobretot l'atracció que tenen aquestes ciutats amb la industrialització, que atreu tanta gent, tantes famílies, que fa que a poc es deixa de banda aquesta estructura econòmica territorial que teníem fins llavors.
Sí, jo en aquest sentit una mica desmitificar, no?, la qüestió aquesta de la industrialització catalana, que sí que és veritat que va ser molt important, però primer de tot s'hauria de marcar una mica els tempos, i també crec que valdria la pena tenir en compte que tot i que hi haguessin moltes indústries a Barcelona, el comú de la població a principis del segle XX seguia treballant principalment al camp, i que encara que s'estructuressin doncs, fàbriques, que hi hagués els incipients moviments obrers, l'erruxisme, etc. Tot el que vulguem parlar de Barcelona a principis del segle XX, que de vegades sembla que, no, a principis del segle XX, com que ja hi havia l'erruxisme, ja hi havia obrers, tot Catalunya estava industrialitzat. No, realment, això sí que era un petit oasi, Barcelona era una mica la punta de llança d'aquesta industrialització, a Espanya i a Catalunya, però la majoria de territori del Principat es vivia del camp i la gent vivia al camp, i com comentava l'Òscar a nivell de demogràfic, hi havia relativament poca població, i en general al llarg dels 1.000-1.500 anys d'història que podríem dir de Catalunya, entre cometes, podem parlar d'un poblament en general dispers o semidispers, és a dir, la gent no vivia en pobles excessivament aglutinats, sinó que vivia a prop de les explotacions agràries, i si una persona doncs, tenia un camp a més de mitja jornada de camí, allò ja no li era excessivament viable, i el que feia doncs, és tenir la casa relativament a prop de les seves explotacions. Si això ho repartim a tot el territori, doncs feia que la gent, masos, petits pobles aïllats de 3, 4, 5, 6, 7 cases, però res a veure amb els pobles actuals com els entenem avui en dia.
El que passa és que tot és una qüestió de perspectiva, és a dir, que nosaltres avui en dia veiem aïllats, quan pensem en aquests pobles del Pirineu aïllats, perduts, o aquests masos aïllats, en aquella època no ho eren. De fet, quan parlem d'aquella època estem parlant de fins fa 70-80 anys, com a molt. Per què? Perquè els tempos eren uns altres, les comunicacions eren unes altres, la manera de funcionar era una altra, l'intercanvi, les fires, no era la Fira de Barcelona ni la Fira de Sabadell, sinó que eren les fires a muntanya, i per tant no hi havia aquest problema. El problema s'introdueix al moment que aquella suposada modernitat entra i la tria a l'ordenació del territori, aquella famosa ordenació del territori que des de finals del 18, francesos, anglesos, sobretot els francesos, això els encanta, i després aquí s'intenta fer o mal fer, i qui diu ordenar vol dir posar ordre, i qui diu posar ordre vol dir controlar, no ens equivoquem. Per tant, hi ha una tria a les comunicacions, és a dir, a quins pobles arriben els camins, o les autopistes, o el tren, o el que sigui. Els francesos van ser molt hàbils, van fer arribar correus, van fer arribar les comunicacions més o menys a tots els pobles, malgrat aquesta atracció urbana.
Ja ho començava a apuntar l'Òscar. Ens agradaria saber fins a quin punt Catalunya és un país, en aquest moment, vertebrat amb infraestructures de comunicació.
Sí, jo, de fet, l'Òscar ja estava apuntant tota aquesta qüestió, que tot començarà a canviar una mica quan es comencin a planificar totes aquestes estructures que canviaran el que podrien ser la xarxa de camins tradicionals d'època medieval i moderna. També es parla molt sovint dels camins d'època romana, però eren vies molt principals, i les estructures dels camins que s'han anat que van servir a Catalunya durant anys van ser aquests camins que van néixer sobretot en època medieval. I de fet, això explica molt sovint per què la qüestió d'aquests pobles, no? Alguns dius, què fa aquest poble aquí dalt penjat? I és que realment no està aquí dalt penjat, és que abans hi havia un camí ramader que passava per aquí, i al passar aquest camí ramader per aquí això feia que hi hagués una contínua circulació de persones que paraven en una fonda, que dormien allà, que hi havia un monestir que hostatjava pelegrins, etcètera, etcètera, no? I això, al planificar les noves infraestructures, les infraestructures a principis del segle XX, quan aquests camins deixen de ser utilitzats o deixen de ser, com a mínim, pols d'atracció directes, el que passa és que els pobles és quan ja comencen a quedar aïllats de la manera que els veiem actualment. Però això, a principis del segle XX, no passa.
Bé, és cert el tema de les comunicacions que es posen en marxa aquí. Si comparem amb Europa, es posen tard. I si comparem amb certs llocs d'Europa, es posen aviat. Si, per exemple, el tema dels ferrocarrils. No? El tema dels ferrocarrils aquí és el tema estrella a Catalunya. Mm. Tothom coneix Mataró-Barcelona. Es va posar en marxa aquest famós tren internacional de Puigcerdà, que es va posar ja cap al 1905-1906, que, com sabeu, comunica dos trens que sempre se'n va un 10 minuts abans que l'altre, i això des de fa 100 anys. Mm. Però vaja, que en aquella època era un tema estrella. Sí que és cert que a l'hora realment de la tria de les comunicacions i dels talls en les comunicacions no hi ha altra cosa que com o què estàs prioritzant. I en això sí que és veritat que jo crec que aquí hauríem d'anar a activar molt més cap a mitjans, o als anys 40 o als anys 50, és a dir, a la postguerra, per veure de quina manera el règim franquista prioritza, ordena d'una manera o d'una altra. No només a Catalunya, perquè si féssim la gran comparativa, hi ha territoris com, per exemple, la Galícia, que és escandalós, com no es va ordenar com s'hauria d'ordenar, o com es van fer carreteres on no es van fer, o sobretot el desgreuja, o el greuja més aviat, el desgreuja és el que hauríem de tenir avui en dia, de com fas malbé un territori plantant eucaliptus o plantant un tipus de coses en llocs on la gent treballava i, per tant, si no tens de treballar, marxes. Perquè si fins a un cert moment tu... Bueno, sí, la gent agafava la migració era perquè anava a la ciutat perquè hi havia feina, però no tu també marxar perquè seguies tenint les teves ocupacions a casa, al mas, etc. I, de fet, estàvem parlant fins al primer terç del segle XX d'una migració sobretot de proximitat, de fet, no només a Barcelona, és a dir, Sabadell i Terrassa es nodreix, jo què sé, de la gent de Sant Benat, de tota la zona de masos que hi ha per aquí al voltant, que la gent començava a venir, sobretot, per exemple, la gent que començava a treballar en l'àmbit tèxtil, molt d'àmbit femení, que començava a treballar amb tot plegat, i al final, doncs sí que és veritat que a la llarga algú s'acaba quedant, perquè s'acaba casant, etc. Però l'establir-se definitivament, realment el marxar perquè no tens res, jo crec que és una cosa que realment hem d'esperar als 30 o 40 perquè sigui definitiu, excepte, en alguns casos, i aquí sí que ens anirem més cap a zones pirinenques o zones més de frontera, que són aquelles zones que toquen tot l'àmbit que vivien de la vinya, per exemple, a l'Empordà, que l'alfiloxera, que tothom ho coneix, vull dir, mata absolutament no només una planta, no només el vi, no només, sinó tot una construcció econòmica de país.
Una forma de vida.
Una forma de vida que la gent, doncs clar, què comença a fer? Doncs, bueno, doncs si la gent sabia treballar allò i de sobte no entén, doncs comencen a passar a l'altra banda, que també havia patit la filoxera. Comencen a anar i tornen. Però arriba un moment que comencen a anar i a mi hi van amb la filla, que s'hi queda, que l'escolaritzen i que tornen. I tot això tenim informació a manta i és una cosa molt, molt interessant.
Molt bé, hem parlat dels tipus de comunicació, però com ens hem d'imaginar el paisatge d'aleshores?
Jo, una de les coses que destacaria més és que avui en dia, de vegades, quan es talla un arbre o quan cau un arbre, sembla que estem en una situació supercrítica, perquè pensem, no, el bosc és fonamental per mantenir, i realment és així, el bosc és el que ens salva de que la contaminació sigui molt més elevada, però quan ens hem d'imaginar 30, 40, 50 anys més enllà, la presència que té avui en dia el bosc a la nostra societat no era tant ni molt menys. De fet, de la mateixa manera que hi havia un poblament dispers, tot aquest poblament treballava unes terres de cultiu i el que hi havia fonamentalment eren camps. Avui en dia la situació s'està revertint perquè del bosc ja no se'n fa cap ús. No se'n treu llenya, no se'n fa carbó, la caça és molt minoritària i per tant la gent xafa poc el bosc. Com que tampoc els camins passen per aquestes zones de bosc, hi ha... cap tipus de hi ha molt poques activitats, i llavors el que passa és que el bosc creix desmesuradament i està marxant fins al punt d'arribar a un extrem surrealista, que és que, encara que sembli mentida, Catalunya és un dels territoris d'Europa que més massa de bosc té, que arriba fins al 60%. Però, clar, tu mires a les imatges quan passa el Tour de França, que també és veritat que ells ensenyen el que volen, però sempre veus, un país verd, no? Un país molt més arregladet, i penses, ostres, els francesos, no, que bé que ho tenen, ells només tenen un 40% de bosc, i en canvi nosaltres tenim un 60%, però és un 60% que està literalment deixat de la mà de Déu. I això és una de les grans conseqüències d'aquest despoblament que es pot veure a moltes zones de Catalunya, que és que el bosc arriba fins ben entre la població. Llavors, quan hi ha un incendi forestal, com que els boscos s'han abandonats, passa el que passa.
Sí, exactament és això. És a dir, una de les conseqüències directes a nivell territorial, a nivell de paisatge, això que dieu, és la qüestió de la repoblació de bosc, no? Reforestació. I el gran drama és aquests incendis que tenim a Catalunya Central, que va dir fa molts anys, el 96, i després també, i que no hi ha manera de solucionar si no és, per exemple, molta gent des de la societat diu, ai, per què s'han de pagar els pagesos? Bueno, escolta, i gràcies encara que poden tenir ovelles que poden enviar alguns boscos que els s'acaben mantenint només perquè puguin anar a menjar-se el sotabosc, per tenir una altra solució. Al final és això, si tu transformes un país o acabes transformant un país que era eminentment agrícola en un país ja no industrial, sinó de tercer sector, perquè estem en un país de tercer sector, s'ha acabat el tema entre Barcelona, pol d'atracció, els Pirineus, sol i neu, i etc. Al final és el que hi ha. I també l'etiqueta de venda, doncs això, no? Al final, què busquen aquestes empreses que venen? Doncs si ve, no diem el barceloní, però si l'urbà cap a la muntanya, doncs espera trobar-se un tipus de casa, espera trobar-se el poble que no s'ha mogut però que està ben cuidat, espera trobar-se aquell bosc, frondós, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha un equilibri molt complicat en tot plegat.
El pla de corona desperta cobert per la boira. Les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova. Les cales amb roques, esquerpes i peixos al fons. El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port.
Molt bé, doncs ens hem situat, hem parlat sobretot de com era aquest primer tres del segle XX. Segurament ens endinsarem ara més aviat al segon i tercer terç del segle XX, que és quan comença a canviar tot plegat, aleshores?
Sí, aviam, jo crec que ja hem establert una mica la cronologia. A principis del segle XX és quan hi ha un seguit de canvis que ja apunten al que vindrà més endavant. És a dir, comencem a tenir l'inici de la industrialització, que anirà cap a més, i l'inici d'uns canvis que a poc aniran tenint més presència, l'estructuració d'aquesta nova xarxa d'infraestructures, etc. Tot això començarà a fer-se efectiu i evident a mitjans de segle XX i serà ja als anys 60 i 70 quan veurem més les conseqüències. És a dir, tot el que s'ha començat a gestar de manera profunda a principis d'aquell segle i que a partir dels anys 50 és més una realitat, cristal·litza, es fa evident a partir dels anys 60 i 70 i avui en dia diguéssim que en paguem les conseqüències.
I segurament no va ser tan sols un motiu el que va propiciar aquests canvis.
No, jo crec que, com deia l'Oliver, hi ha una multiplicitat de temes. Sí que hi ha una tendència, des del 19 mateix. És a dir, tothom pensa, per exemple, en el tema de la filoxera com el primer tema, però de fet ja la gent no va treballar només a la vinya. Ja, per exemple, els primers que trobem que marxen, sobretot cap a la part de França, i això és una cosa poc coneguda, sabeu on van a treballar? Van a treballar a construir Carcassona. Perquè necessiten mà d'obra, necessiten obrers, se'n van a Carcassona, etc. Però clar, aquests van i tornen, després la filoxera. Després sí que comença a haver gent que evidentment se'n va cap a Barcelona. De fet, no sé si sabeu que Barcelona als anys 20 l'anomenaven Barracòpolis, perquè no sabien on fotre tota aquesta gent, és així. I llavors, per exemple, zones com Montjuïc ja era una muntanya plena de barraques, que no eren les típiques barraques que podem imaginar de tota aquesta gent que arriba als anys 50 i 60, que déu-n'hi-do, que després se sumarà en tota aquesta, sinó que era gent que venia de muntanyes, jo què sé, com l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars, etc. És a dir, tornem a allò de tu pens primer el lloc més proper i cada cop va més lluny la cosa, no? El que passa que, clar, a tot això hi sumem pel mig el tema de la Guerra Civil. I el tema de la Guerra Civil és un gran drama, perquè enganxa tota aquesta espècie de tendència pel mig. És una tendència que podia haver anat a més o que podia haver-se estabilitzat. Que el problema de la Guerra Civil és el drama, evidentment, de la guerra, és el drama de l'exili, i aquí ja no estem parlant, per tant, de migració, sinó d'exili, i hi ha una doble cosa, jo penso que hi ha una doble tendència que es produeix. Una, són els exiliats que se'n van a l'estranger, de tots aquests pobles, no només de ciutats, evidentment estem parlant d'aquell mig milió de persones que van acabar a creuar el Pol Portús i per tants altres llocs, també d'aquelles, no sé si van ser 75.000 persones que van creuar el 38 quan ja van arribar al front del Pallars i per tant van marxar per la Vall d'Aran o pel Port de Salau, però clar, aquests són exiliats. Els altres que, quan acaba la guerra, estan als seus pobles, però si es queden al seu poble els reprimeixen dia també, però l'altre dia també, però les dones els tenen el cabell, però també han de sortir al carrer, etcètera, etcètera, que li diuen als seus fills, vés-te'n a ciutat que hi ha el tiet, o vés-te'n a França que hi ha el cosí, o vés-te'n a algun lloc. Això és una migració interna, o això també és una mena d'exili. Mm. Aquesta dificultat terminològica, jo crec que els historiadors amb això, i no m'hi fico perquè no soc del període, però jo crec que és molt important de treballar-hi un dia, perquè s'hi ha de treballar, perquè cal un desgreus en tot aquest món rural, perquè realment va haver-hi, jo penso, una renja molt forta del franquisme sobre el món pagès, perquè ahir ho deia, no? És a dir, el món pagès, el món rural s'hi ha posat en contra en totes aquestes zones, per exemple, l'Aragó, Catalunya, etc. I, per tant, per això deia abans, no? L'aniquilament del territori, tant des d'un punt de vista físic com de repressió física a les persones, va existir. Per tant, tota aquesta gent que marxa, per exemple, cap a Lleida, cap a Sabadell, cap a Barcelona, són migrants, és un èxode rural o els hem de capitalitzar dins d'un exili polític? Clar, hi ha una barreja aquí molt forta. Jo fa uns anys em vaig trobar fent entrevistes per unes memòries que havia trobat de Guerra Civil i tothom m'anava parlant, evidentment, no, és que va marxar perquè no tenim de què treballar, és una qüestió econòmica, però clar, tu anaves mirant gent que potser feia 40 anys que no havia tornat al poble, 50 anys que no havien tornat al poble, i tota aquesta gent a casa seva tenia una imatge del poble X, Vull dir, això també passa, que tots els del mateix poble s'acaben trobant a la ciutat en tal barri, D'això tothom coincideix, aquesta cicatriu del camí existeix en tots els casos. Fins que sí que vaig trobar un parell de persones que em van dir, literalment, però vostè creu que nosaltres vam marxar perquè vam voler? Vostè creu que vam marxar perquè no teníem de què viure econòmicament? Evidentment. Però el que va passar que ens van fer fora. I si ens van fer fora i no podíem tornar, per alguna de raó era. I era purament una raó de repressió física i política. No n'hi havia una altra. I aquest tema no s'ha treballat. No s'ha de fer fins al punt que, com que no queda gent sobre el territori, jo crec que aquesta és la resposta, com que s'ha buidat el territori, i estic, evidentment, al meu cap hi ha zones de l'Alt Camp, zones del Pirineu, zones del Pallars, zones de l'Alta Ribagorça, no ens oblidem que fins als anys, bueno, i encara avui en dia, tot, penso Ribagorça tota, l'Aragonesa i la catalana, 4 habitants al quilòmetre quadrat. Sabeu quant té el Sàhara? 5. Per tant, menys habitants al quilòmetre quadrat que el Sàhara. Clar, què s'ha de queixar la gent d'aquest territori si ja no hi és? Aquesta és la qüestió.
I jo afegiria també algunes altres qüestions, sobretot una, que és aquesta de la globalització, que sovint interpretem que és una qüestió molt, molt, molt actual, que ha vingut gairebé de l'any 2000 cap aquí, i en realitat ja va començar abans, i un exemple claríssim el tenim molt interessant a la central tèrmica de Cercs, al Berguedà, que sempre m'ha agradat i és una de les coses que la típica visita que fas a primària o a secundària allà i que et queda, no? I que t'expliquen que les mines del Berguedà produïen carbó i, per tant, era fantàstic perquè produïen carbó i tenien la central tèrmica allà mateix. Però que en un moment determinat resulta que la producció d'aquest carbó té un preu X i que els hi venen uns senyors de Sud-àfrica que els diuen que una tonelada de carbó hulla de Sud-àfrica els hi vendran per 6 euros o una quantitat ínfima i, a més, és un carbó que va millor. Això, que és aquesta globalització, perquè si no, no s'explica de cap manera, és una de les coses que ha provocat una d'aquestes transformacions, perquè deixen d'haver-hi activitats econòmiques i si no hi ha activitats econòmiques la gent no té de què viure i està obligada a marxar. I una altra qüestió que penso que m'agradaria comentar és l'altre de la mecanització del camp. Abans moltes de les feines agrícoles es feien a mà i, per tant, tu necessitaves no només treballar al camp durant un dia, un altre, a més, sinó quan tocava recollir la producció necessitaves doncs, jornalers, altres persones per treballar. Des del moment en què tu tens un tractor, tu pots fer tu sol, necessites moltes menys hores i això suposa un canvi radical perquè necessites menys gent i si necessites menys gent és més barat. I a més, després de tot això hi ha hagut altres canvis que també potser tindrem ocasió de comentar en el món agrari que encara han contribuït més a aquesta qüestió.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs justament és a partir, com dèiem, dels anys 60, 70 del segle XX que l'abandonament dels pobles és més acusat.
Bueno, com dèiem abans, és un abandonament progressiu que es fa molt evident, evidentment, als anys 40 amb el buidatge de l'exili i de les migracions a la ciutat, però, per exemple, jo ara, des de fa uns anys, treballo molt amb els estudiants d'arqueologia que fan història moderna i contemporània, i com que és molt difícil d'estudiar tota història moderna i contemporània, i ho saben, en dos mesos, doncs van trobar la solució de dir, doncs vinga, aneu a treballar com a cas d'estudi un poble abandonat a Catalunya, al qual han de treballar i han de tenir sobretot molta curiositat per anar trobant fils conductors, idees de per què això va tenir lloc. El motiu general que tothom troba és que l'abandonament es produeix, o el motiu, el fet, és que s'abandona als anys 60. I als anys 60 no és una data aleatòria. O sigui, si ens posem a buscar, perquè tothom diu, no, és que es va abandonar als 60, per què? Doncs no, el motiu és molt senzill. O sigui, a part de que ja quedava poca gent en molts d'aquests pobles, posem-hi 10 persones, 8 persones, 20 persones, si no recordo malament, és l'any 62, que és el 62, 64, no me'n recordo bé, ho faig de memòria, que es fa aquella llei de disgregar els municipis, és a dir, que els municipis deixen de ser, perdó, que els pobles deixen de ser municipi per ser sols. I, per tant, molts d'aquests pobles deixen de tenir alcaldes, serveis, etc. I, per tant, passen a dependre 8 o 9 pobles d'un altre municipi més gran, que vol dir que el cacic de torn deixa d'estar en el poble aquest, se'n va a altre poble o a la ciutat, i llavors, clar, la gent es queda sense possibilitats de cap servei de res. I és, realment, és automàtic, és a dir, entre el 62 i el 69 és automàtic, o sigui, la cascada d'abandonaments a molts d'aquests pobles, excepte els grans resistents.
Sí, sí, i de fet, quan va començar la crisi, una de les coses que es va comentar és la possibilitat de reduir municipis per reduir la despesa, a part de consells comarcals, etc. Això és una altra qüestió, però si s'hagués fet això, hagués suposat una nova fase d'això, i potser 5 municipis que actualment encara tenen vida, perquè cada un té un ajuntament, té un cap, i si té un cap, doncs capitalitza la gent que va al metge i a més va comprar i té servei de correus, etc. Aquestes petites coses que semblen que són totalment secundàries, però si això ho capitalitzem només en un, perquè s'uneixen 5 municipis més, la resta tendirà a tenir un pol d'atracció en l'altre i tendirà a l'abandonament.
I aquí és on entrem en aquell famós debat en un rural contemporani que molta gent d'uns certs àmbits d'àmbit urbà us dirien que per què necessitem mantenir tot això de 4 persones d'un poble. En realitat, la realitat no és aquesta, la realitat és que no només un poble, sinó comarques senceres, a dia d'avui, torno a pensar, per exemple, a Ribagorça, tenen dèficits de no tenir una ambulància mòbil, de no tenir correus quan toca, de no tenir la possibilitat d'allò que són coses bàsiques i que la famosa Constitució, que tothom s'omple la boca, i això fa anys i panys que s'hi treballa amb el tema, teòricament és un servei que hauria d'existir per tothom i pels interessos de les elèctriques, pels interessos de les telefonies, etc. No s'ha fet fins ara. El món, sobretot de muntanya, que tothom coneix, quant va costar tenir servei, posem-ne, d'internet. I que van posar aquells famosos sistemes i per satèl·lit, sí. I dius, sí, és fantàstic, però clar, com anaven al principi?
No, i jo la reflexió que faria és evident que on hi ha la major activitat econòmica i on hi ha més població és on més s'ha d'invertir, perquè és on es generen més recursos. I per tant, doncs, aquestes demandes que avui en dia són pròpies del procés, no? De si Catalunya genera tant, doncs com a mínim que es pugui gestionar els seus propis ingressos. Això no va en contra, però, de la solidaritat territorial, ni amb la resta de territoris de la Unió Europea, ni amb la resta de territoris de la Península Ibèrica, ni molt menys amb la resta de territoris de Catalunya. I si tenim 4 o 5 milions de persones que viuen a l'àrea metropolitana, està molt bé, però la resta de territori català també s'ha de vertebrar i s'han de mantenir unes infraestructures. Ningú està dient que calgui fer una autopista de 4 carrils d'aquí fins a la Vall d'Aran, perquè és que realment no és necessari i no ho vol ningú, però simplement que quan tu passis per la carretera no et caiguin rocs al cap.
I al final es tracta d'una qüestió pura i dura d'imaginació. O sigui, al final no es tracta d'inventar-te el món, sinó de veure, jo què sé, com han funcionat països com Suïssa, que també és un país de muntanya, com se n'han sortit, com han fet aquesta dispersió territorial, és veritat que els Alps són bastant més amplis que no pas els Pirineus, però no només tenim pobles abandonats o espais abandonats al Pirineu, si anem cap a la zona de Tarragona, déu-n'hi-do al voltant de Valls, déu-n'hi-do al voltant de Prades. Per tant, són zones que, per exemple, avui en dia, quan tothom deia, oi, què va fer IKEA posant allà el seu magatzem? Doncs benvingut sigui, per què? Doncs perquè hi han posat, han aprofitat la autopista que tenen per posar allà un magatzem, i primera, treure una miqueta, desofegar una miqueta a Barcelona, doncs el mateix passa amb les altres zones. Per què no ficar, jo què sé, un centre d'investigació, un centre de recerca a la Cerdanya? No diuen que és tan fàcil arribar a la Cerdanya que en una hora i mitja hi són tots els turistes els caps de setmana? Doncs poseu un centre de recerca a Cerdanya. Ah, que el bo seria que la comunicació fos tan bona cap a Barcelona que cap a l'altra banda? Unió Europea. Mm. Poseu-vos les piles i feu que el transfronterer funcioni com ha de funcionar. No només per tenir un hospital, sinó per comunicar i posar centres de recerca on toquen. Perquè aquest tipus de coses a Europa es fan funcionar dia a dia. Sí. I aquí sembla que aquí a Europa ens omplim la boca, però al final ningú discuteix com han de funcionar aquests espais transfronterers.
Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori com sempre el pitjor postor. Hem deixat que la cobdícia ens sepulte les arrels sota muntanyes de runa. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera del paisatge.
Molt bé, doncs el tema ens ha portat a l'actualitat i l'actualitat, doncs, ara mateix també hauríem de parlar de crisi, no? Aquests últims anys segurament aquesta situació que estem comentant s'ha agreujat?
Doncs sí, justament estem en una època en què a tot arreu hi ha hagut reducció de les feines i, per tant, sembla que si a les ciutats hi ha menys feina, hi ha menys atracció de població, però és que la veritat és que l'abandonament en els pobles ha seguit. De fet, 6 de cada 10 pobles de menys de 1.000 habitants han perdut població entre el 2008 i el 2015. Per tant, la situació s'ha agreujat encara més. Sobretot aquesta Catalunya pirinenca, central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre, que és, sense cap mena de dubte, la Catalunya més abandonada.
Sí, això una miqueta contradiria aquella imatge que tenim, no?, de que la gent de ciutat últimament vol anar a viure al món rural i que es recupera. Però clar, estem parlant d'una molt petita, és a dir, estem parlant de molt poca població. Sí que és veritat que a finals dels 70, per altres raons, i principis dels 80, va haver aquell moviment, no?, que tothom coneix com els neorurals, el seu món, etc., que van tenir, que va ser molt interessant. Bueno, clar, vista amb la distància, dius, molt interessant d'estudiar aquell conflicte, no conflicte, i que després, al final, molta gent es va adaptar. Però els últims anys, 15 anys, 10 anys, hem tingut, no?, aquesta idea de la gent necessita sortir de ciutat i se'n va al camp i al món ecològic, etc. Però clar, quan llegeixes aquestes dades, dius, ostres, doncs potser no està sent tant com ens pensàvem, o potser algunes zones en concret, al voltant de Barcelona o en certes zones sí, però hi ha zones que claríssimament segueixen en caiguda lliure. Per exemple, estic pensant ara en el tema de l'Ebre, el tema de Ponent, el tema de la Franja. El tema de la Franja és un món que, tot i que evidentment hi ha una certa repoblació de gent que ve de fora del territori, de fora del país, o de zones que no parlen ni la mateixa llengua, doncs evidentment no està en la tendència com podríem imaginar, malgrat les possibilitats grans que podríem haver-hi.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Evidentment, més enllà de la desaparició dels pobles, que ja de per si és una cosa, és quelcom negatiu, totes aquestes transformacions també han tingut conseqüències negatives, oi, Oliver?
Doncs sí, ja les hem anat apuntant una mica al llarg del programa. El bosc se'ns menja i es crema amb facilitat, i a més tenim un país que no està articulat i estem creant una mica un desert. És a dir, tenim un gran oasi, que és l'àrea metropolitana, amb petits oasis al llarg del territori, però la resta és un desert. És un desert format per bosc i per pobles, pràcticament població, i on no hi ha pràcticament serveis. I la cosa encara va pitjor, perquè les polítiques que s'estan fent no responen a les necessitats del moment. És a dir, s'ha parlat molt de les vegueries, que respondrien més a les necessitats territorials, no s'han tirat endavant, vivim encara amb una estructura que fa molt difícil això. I la pregunta seria una mica si és possible possible viure i treballar a comarques de diferents sectors. És a dir, no cal que, si vius a comarques, no cal que sigui només dedicant-te al turisme o dedicant-te únicament al món agrari. Tu pots treballar per una empresa, com per exemple qualsevol d'aquestes que pots fer molta feina per internet. És possible això? Realment s'estan fent polítiques per treballar en aquest sentit, oferir serveis, etc. Tot això és una pregunta que ara no tenim temps de resoldre aquí, però que podríem...
Li deixem als nostres futurs, diguéssim, dissenyadors de l'estat propi, diguéssim. Hem vist que aquesta transformació no es va produir fa molts segles encara, doncs, la majoria dels casos, sinó que aquestes transformacions han sigut en un passat relativament recent, durant el segle XX. És possible parlar encara amb la gent que hi va viure?
I tant, i tant. De fet, jo crec que qui més que menys, fins i tot en aquesta taula o si anéssim fora, tothom qui més que menys coneix o té algú a la família que ve de pobles. O, sabeu aquella cosa típica de què fas aquest cap de setmana? Me'n vaig al poble. Mm. No? O sí, me voy al pueblo, que també existia, evidentment, després de la migració als anys 60. Doncs aquest me'n vaig al poble és el símptoma de que hi havia alguna cosa. No? Tothom diu me'n vaig a un poble, però la gent, quan ets petit, no sap per què van a aquell poble. Doncs, evidentment, és perquè tenen un origen, un lloc on eren. Parlant del que estàs dient infraestructura, i lligant amb això, en el fons estem en un país que està molt acostumat a aquest paisatge de boscos, etc, però també de castells, de torres abandonades, etc, però també ara de pobles abandonats o que forma part d'aquest entorn que teníem, etc, etc. Que la diferència entre estudiar o de pensar per què tenim aquestes torres, etc, o uns pobles, si ens posem a integrar els pobles i no les torres, és que els pobles és possible que la gent encara sigui viva. I, per tant, hi ha una qüestió emocional darrere que no existeix amb les torres i els castells antics o medievals, que són molt interessants pels historiadors i ens encanta i tot el que vulguem, però els pobles abandonats, a part d'un estudi arqueològic, a part d'un estudi físic, a part de l'estudi històric, clar, hi entra una qüestió emocional. I això ens ho demostra que cada cop que algú hi treballa, cada cop que algú comença a rascar, a tirar d'un fil de per què aquest poble es va abandonar, d'on venia aquesta família, per què aquella casa va caure, perquè es van barallar entre dues famílies, o per què aquella altra família va desaparèixer, o aquella altra la van matar, o aquella casa era d'uns maquis, etc, etc, i van totes anar a parar a tal barri, a tal lloc de Barcelona, doncs, evidentment, si tu comences a tocar, estem parlant d'entrevistes orals, dels fills, dels nets, etc, i per tenir una qüestió emocional darrere que és molt important de lligar i de reconstruir. Perquè jo crec que durant tot el franquisme crec que hi ha hagut un patir, no? un rebre clatellades que en molts casos ha creat un silenci, i jo penso que aquests pobles abandonats són, no?, el símbol d'aquest silenci que s'ha creat durant aquests 40 anys de franquisme.
Sí, i de fet ens hem de felicitar que hi hagin iniciatives que pretenen preservar aquesta memòria. Tu comentaves això dels estudiants, l'activitat que els hi fas fer, no només tu, també sé que a la Universitat de Barcelona també es fan activitats d'aquestes característiques, que és enviar els estudiants a comarques que estudiïn algun poble abandonat, etc, i que vegin una mica quina és la situació, per què s'ha produït aquest despoblament, què se'n pot saber i recuperin una mica aquesta memòria oral. I de fet, hi ha hagut algunes iniciatives en els últims anys que han tirat cap a aquest sentit, i ja que potser nosaltres dos el que coneixem més és la realitat pirinenca, jo crec que hi ha l'exemple de la revista Cadí Pedraforca, que per exemple comenta, fa entrevistes, estudia totes aquestes qüestions, recupera tota aquesta memòria personal que d'una altra manera desapareixeria i que és bàsica per mantenir la història del nostre propi passat.
Doncs per parlar d'una d'aquestes publicacions tenim amb nosaltres el Guillem Lluch, periodista que actualment és el director de la revista Cadí Pedraforca. Benvingut, Guillem.
Hola, molt bones.
Quan neix la revista Cadí Pedraforca i quins són els objectius?
Bé, abans que res, he de dir que sóc el director de la revista des de fa ben poc, des del mes de desembre. Mm-hmm. És a dir que sí que vaig ser als inicis com a col·laborador, però aquesta revista doncs va néixer l'any 2006, el novembre de l'any 2006. De fet, ara aquest mes de novembre passat es va fer una festa per commemorar aquest desè aniversari, i és una revista que va néixer de la mà doncs del periodista de Bellver de Cerdanya i professor de la Universitat Pompeu Fabra, en Carles Pont, i sobretot doncs de la feina feta prèviament per l'editor, l'Àngel Madrià, que és el responsable de l'editorial Gavarres, que és qui prèviament doncs hi havia creat una revista que va ser el model que va impulsar Cadí Pedraforca. Era la revista Gavarres, que agafava, doncs, com el seu nom diu, doncs, l'àrea de les Gavarres, el Baix Empordà, part de l'Alt Empordà, el Gironès i part de la Selva. I la idea va ser crear una revista doncs que recollís d'alguna manera el testimoni oral i per posar-lo doncs, això negre sobre blanc, no? I explicar una mica doncs, la petita història d'uns territoris que segurament no sortirà doncs, als llibres d'història com les grans, doncs, de les grans coses que poden passar doncs, en aquests territoris, però que sí que són importants i que hi ha una gent molts cops anònima que té coses interessants a explicar i que són coses que expliquen, valgui la redundància, doncs la idiosincràsia i la forma de fer i de ser d'unes zones. Que dir Pedraforca és la segona revista d'aquesta editorial Gavarra, és la segona revista que aplica aquest model i abarca doncs, les comarques de Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà, i el que fa és doncs, això, recollir el testimoni oral i posar-lo en format de revista, amb una forma doncs, vistosa, agradable, que sigui doncs, fàcil de llegir, amb un format doncs maco, no? Perquè doncs, la gent s'animi a conèixer aquesta petita història local que és important i que si no és per publicacions així, doncs possiblement s'acabaria perdent.
Segurament, com dius, un dels grans interessos de la publicació és que es preserva una memòria personal al llarg de tot el segle XX, que, com deies, d'una altra manera, si no es perdria, oi?
Sí, és el que deia. Evidentment, hi ha els llibres d'història, i són molt valuosos, evidentment, però no hi ha una publicació, no hi ha unes publicacions que recullin aquelles anècdotes, aquelles molts cops en forma doncs això, d'entrevistes, de perfils, de reportatges, fins i tot de famílies d'aquest territori que expliquen coses que molts sabem, doncs perquè pel que ens han explicat doncs els nostres avis, els nostres pares, però que si nosaltres no transmetem als nostres fills, això es perdrà, això morirà. Llavors, no deixa de ser... Hi ha gent que li diu que és un llibre per fascicles. Sí. Aquesta revista, penseu que anem pel número 22, estem preparant ara mateix el número 22. No deixa de ser això, un gran llibre que es va publicant cada mig any i que va deixant testimoni, tocant diferents temàtiques, doncs d'aquesta memòria oral i d'aquesta petita història del territori.
I ara que parlaves de la qüestió dels temes, quins temes heu anat tocant al llarg d'aquests 22 números?
Doncs la revista s'estructura bàsicament a partir d'un dossier, que és l'espina dorsal de la revista. És un dossier temàtic en cada número, on hi ha una quinzena aproximadament de reportatges, tots sobre una mateixa temàtica, però abordant doncs les tres comarques, no? I per exemple, doncs aquest últim número que hem publicat anava de pobles buits, és a dir, pobles abandonats o semiabandonats que doncs la gent ha acabat marxant doncs per l'èxode rural que fa poblacions més grans, però que no s'han oblidat. Una mica la tasca de la revista ha estat doncs això, no? Posar aquests pobles una mica sobre el paper, no? Perquè no s'oblidin. Hem tocat doncs això, hostals, fondes i tavernes mítiques de la zona, els pastors i la transhumància, mestres i escola, els maquis i la postguerra, el temps de la guerra, fires i mercats, l'estiueig, un llarg etcètera de temes que ens han permès doncs anar tocant d'alguna manera tot el doncs diverses temàtiques per explicar una mica com són aquestes comarques, com han arribat a ser com són actualment i per què són així una mica, perquè tenen aquesta idiosincràsia. I a banda, com us deia, a banda d'aquest dossier, també toquem altres qüestions a través doncs, de perfils de gent anònima, però que tenen coses interessants a explicar, reportatges, retrats de famílies de tres generacions que encara conviuen amb cases normalment de pagès del territori i que també tenen doncs, històries interessants a explicar i que ells mateixos formen part de la història d'aquestes comarques, converses, és a dir, entrevistes llargues de 6 pàgines amb personatges més o menys rellevants d'aquestes comarques i coneguts. I després tenim un apartat ja de patrimoni on hi ha doncs articles més tècnics de qüestions doncs, com la història mateix, com l'arqueologia, com l'arquitectura, com l'etnografia, la flora, la fauna, etc., també doncs, per fer una pinzellada global i força completa del que és aquest territori. I, de fet, no és un quadre de natura morta, per entendre'ns, no és només la història o la petita història el que tracta aquesta revista, sinó que també hi ha una part més d'actualitat on s'entrevista doncs, gent jove que aporta coses noves al territori, entitats, petits reportatges doncs, això, que demostren que és un territori que segueix viu i que la revista no vol únicament testimoniar el que va ser, sinó que també doncs, deixa una mica d'empremta del que és aquest territori i del que fa la gent que hi viu i que el tira endavant.
Déu-n'hi-do la feina, Guillem?
Home, déu-n'hi-do, i fa gràcies a molts col·laboradors, eh? És a dir, som una trentena ben bona de col·laboradors que són els que fan possible doncs, que aquesta revista doncs, pugui tirar endavant, perquè és un territori força extens, també. Vull dir que no el Berguedà, l'Urgell i Cerdanya és un territori extens i gran. Sí,
per arribar a tot arreu calen moltes mans.
Exacte.
Teniu dificultat per accedir a testimonis que malauradament doncs, ens van deixant? Com es pot suplir, diguéssim, aquest relleu generacional?
Clar, el tema... És a dir, nosaltres estem deixant testimoni d'una època que s'està acabant. És a dir, els testimonis s'estan acabant perquè s'estan morint, malauradament. D'una banda, hi ha una dificultat. D'una banda és que a vegades, segons quines temàtiques, la gent li costa parlar. Per exemple, vam fer un dossier especial sobre el contraban i no va ser fàcil acabar de trobar alguns testimonis perquè la gent doncs, no volia sortir a parlar de segons quines coses. El mateix va passar doncs, amb la postguerra, amb els maquis, etc. D'una banda, hi ha alguna dificultat que hi ha aquesta recança de gent gran doncs, que doncs no acaba de voler sortir i ser protagonista, o amb el retrat de família, hi ha famílies que no volen que vagi un fotògraf a fer fotos a casa seva i explicar la seva vida. Sí que hi ha aquesta part, perquè els protagonistes no deixen de ser gent anònima molts cops, i hi ha aquesta part per trobar doncs, aquesta matèria prima, i l'altra, doncs, evidentment, és una generació que s'està morint, la que pot explicar aquestes formes de viure i de ser i de fer que hi havia en aquests territoris. La revista va evolucionant al mateix ritme que va evolucionant doncs la societat, i a mesura que es vagin passant els anys, els temes que s'aniran tractant doncs hauran d'anar evolucionant igual que va evolucionant aquesta població. També és veritat que el fet de ser unes comarques poc poblades, una altra dificultat és que molts cops els testimonis són els mateixos. És a dir, quan tractes les fires i els mercats, potser parles amb un marxant que has de tornar a tractar al cap de 6 números perquè resulta que també doncs, et quadra per que t'expliqui alguna cosa de la postguerra. És complicat amb una població tan reduïda, però de moment, bueno, portem 10 anys, 21 números, i de moment ens n'hem anat sortint i esperem que duri per bastants anys més.
Doncs des de Portes de Troia, des d'aquest programa, des d'aquest humil espai, animar-vos a que continueu fent aquesta magnífica feina que esteu fent per mantenir viva la història del nostre país. Moltíssimes gràcies, Guillem.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Les recomanacions troianes.
Molt bé, doncs per acabar el programa d'avui, sempre que tenim un convidat, avui també l'Oliver, doncs tindrem una bona selecció d'obres o de recomanacions per aprofundir amb el que hem parlat avui.
Sí, jo en faig una de molt breu, que és un llibre que es diu La crisi de la Catalunya rural, una geografia de desequilibris comarcals, que és d'Ignasi Oldomà i està publicat per Pagès Editors. I a més, totes aquestes publicacions de l'editorial Gavarres, Cadí Pedraforca, la revista Girones, Gavarres, Alberes, que respon molt a aquesta lògica que comentàvem i una mica el que ens estava explicant el Guillem Lluc en aquesta entrevista.
Sí, a la mateixa sintonia d'aquestes. Bueno, està molt bé perquè són revistes que van a nivell de divulgació. Ja fa molts anys que també revistes a escala comarcal, centres d'estudi, etc., també s'hi han posat a treballar, o s'hi van posar a treballar en aquestes. Hi ha, per exemple, la revista Ripacurti, en la qual, doncs, evidentment, he de dir que hi treballa fa molts anys. El 2004 va dedicar un número que es deia La despoblació a la Ribagorça, precisament Memòria, oblit i realitat, al qual hi va participar no només gent de la Ribagorça, sinó del Pallars i altres zones de Catalunya. Es pot trobar al racó.cat, si busqueu Ripacurti, doncs el número 2. També hi ha llibres dedicats als despoblats, per exemple, a Osca, concreta, i és que la zona de l'Aragó, jo crec que és dels territoris que més despoblats té, i quan parlem de l'Aragó, evidentment, estan parlant també de la Franja, i existeix un centre específic, es diu Centre d'Estudis sobre Despoblació i Desarrollo de Àrees Rurales, que té una revista que es diu Ager, que es dedica exclusivament a fer informes sobre el món despoblat, com era i sobretot com està avançant, i què s'hi pot fer i què s'hi podia fer. I per últim, només esmentar el llibre que va sortir fa molt poc temps, o fa uns pocs anys, del Xavier Cortadellas i de Judit Posador, que es deia Els pobles perduts, edicions Cidia, que sobretot és una mica aquesta idea d'intentar navegar en què era l'atmosfera, quina és l'atmosfera d'aquests pobles perduts, que hi havia, que s'hi pot trobar, etc. No només del Pirineu, sinó també, doncs, això, zones, jo que sé, ara com Selma, etc, etc.
Doncs hem arribat al final del programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Òscar Jané, per tornar a ser aquí amb nosaltres i explicar-nos això tan interessant que hem parlat avui.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, com sempre, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la propera setmana a un nou Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.